Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Joan Corbera, que és professor universitari i periodista. Molt bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
El Leandro Lamor, que és el director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Manel Manchón, que és director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel, benvingut també.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero, que és director de Relacions Institucionals de Vocento Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte, el Converses, és una persona, jo diria que polifacètica, transversal, m'han dit, periodista, i des de les seves responsabilitats empresarials, que són un munt d'elles, doncs s'ha mostrat sempre i es mostra sempre com una persona doncs compromesa amb la societat catalana i també amb la societat de la resta d'Espanya. Els hi parlo del senyor Jaume Giró. Senyor Giró, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut a la cadena COPE. Eh?
Gràcies.
Aviam, ell és director general de la Fundació Bancària La Caixa, des de fa 3 mesos també aproximadament. Crec que presideix el Consell de Mecenatge de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, i també està al capdavant de la Corporate Excellence, que és un think tank orientat a la reputació i la bona governança de les empreses. Tot això entre altres responsabilitats, veritat?
Així és.
Aviam, la fundació que gestiona vostè és una fundació, com diria, molt jove, no? Perquè va néixer l'any 2014, si no m'equivoco, no? La Fundació La Caixa, aproximadament.
La Fundació Bancària La Caixa
amb l'actual composició, format,
composició jurídica, i efectivament és jove, encara que és hereva d'una tradició de més d'un segle de l'obra social.
Expliqui's com va néixer el que és ara la Fundació Bancària La Caixa, per dir-ho amb tots els noms,
sí, doncs,
nets i uts.
Doncs neix arrel d'una reorganització que ens obliga el Banc Central Europeu i la Comissió Europea, degut a que, com és sabut, s'obliga a transformar totes les caixes d'estalvi que hi havia a l'Estat per transformar-les en fundacions bancàries i en bancs que cotitzin. Llavors, nosaltres optem per una fórmula que ens permet mantenir la identitat que sempre ha tingut a la Caixa i que tots els oients segur que coneixen, i que és, per un cantó, l'activitat financera, però per un altre, tenir un grup industrial d'empreses participades i una obra social molt àmplia, molt estesa i diversificada. Per aconseguir tot això, la manera era que la fundació La Caixa estigués a dalt de tot el grup, a la capçalera, i d'aquesta manera s'aconsegueix que per sota tinguem el grup industrial, que és Criteria. Criteria té una sèrie d'empreses des de Gas Natural, Abertis i moltes altres més, que a través de la seva activitat, de la seva feina, dels seus dividends poden reportar aquells recursos que necessita la fundació. I dintre de Criteria, dintre d'aquestes companyies també hi ha CaixaBank, que és el que fa l'activitat, el que desenvolupa l'activitat financera del grup La Caixa.
I també hi ha dins de tot això l'obra social, que vostè parlava al començament, sí, que és una de les més potents que hi haurà.
La Fundació Bancària La Caixa, per un cantó, gestiona directament l'obra social i tota l'acció social i cultural que es coneix del grup La Caixa, i d'altra banda, a través de Criteria, gestiona tot el grup d'empreses participades.
S'ha establert també un programa d'actuació, un pla estratègic que crec que va des del 2016 fins al 2019, no?
2016,
quines línies d'actuació, quin pressupost hi ha previst en global per tot això?
Doncs el pressupost de La Caixa, que va començar amb 500 milions, ara estem ja amb 510 milions, 510 milions d'euros destinats a obra social i cultural. D'aquests 510, una mica més de 211 milions són per Catalunya, vull dir, que és una xifra que segurament es coneix poc, però més de 200 milions d'euros són per activitats socials i culturals que es desenvolupen en el territori original de La Caixa, que és Catalunya, i aquest pressupost el que preveu és principalment focalitzar les accions. La Caixa al llarg de la història ha fet moltíssimes coses. Entenem que s'han de concentrar, que s'han de reduir programes, però fer programes de valor afegit, programes que ajudin a transformar veritablement la societat i que van des de la ciència i la recerca. Som amb molta diferència l'entitat que més inverteix en recerca biomèdica a tot Espanya. Som també l'entitat amb més centres culturals a tot arreu, vull dir, tenim molts caixafòrums, ara acabem d'inaugurar una a Sevilla, comencem a construir-ne una a València, i per tant aquesta activitat de recerca biomèdica, social, cultural i d'ajut a l'emprenedoria són els grans eixos de la Fundació.
I en un moment de crisi com el que ha passat a Espanya durant tants anys, suposo que l'obra social està també un pal de paller per ajudar a molta gent, a moltes famílies, a molta gent jove
aquesta crisi, com he sabut, ha fet que alguna gent entengui que totes les entitats financeres són iguals. Nosaltres intentem també, quan tenim oportunitat, recordar que no tothom ha estat igual. Nosaltres no només no hem requerit ni hem necessitat cap tipus d'ajut públic, sinó que a més hem contribuït amb molts milions d'euros a solucionar la crisi. Com? De quina manera? Doncs mira, ajudant aproximadament 300.000 famílies que tenien hipoteca i que hem alleugerit la seva hipoteca, els hem trobat un pis de lloguer social, els hem reduït la quota i hem aconseguit que la gent, els nostres clients, continuessin visquent a la seva llar, que és el més important per una família, per una persona. Hem contribuït també al fons de garantia de dipòsits d'una manera molt important, i a més hem integrat, com tothom també sap, moltes entitats que van passar una crisi forta degut al tsunami financer que va esclatar el 2008-2009 i que fins l'any passat va travessar tot el país, no? I això ha fet que integréssim des de Caixa Girona fins al Banco de València, passant per Caja Navarra o Caja Burgos i moltes altres caixes de Canàries aquí, doncs, de tota mena, no? I això ho han fet també gràcies a que teníem un pulmó financer, degut a que durant molts anys la Caixa hem intentat fer les coses amb prudència i amb una visió a llarg termini, ja, que és el que caracteritza a la nostra entitat.
Allò de l'estil més al braç que la mànica, que passa moltes vegades, senyor Giró. Molt bé, obrim micròfon ja de la resta de companys a la taula. Joan, Leandro, Juan Carlos, Manel, qui vulgui començar a preguntar, micròfons oberts, endavant.
Sí, bueno, parlaven de la tasca que fa la Fundació i ara hi ha una nova iniciativa, no?, que ha començat aquest any i que està vinculada també a Cap Roig, no?, que no és només el festival, que és el tema més conegut, sinó és aquest foro que voleu engegar sobre reflexió, no?, respecte a l'impacte que té totes les noves tecnologies, la quarta revolució industrial en la vida de les persones, no? I recordo que teniu aquí un projecte que esteu habilitant també tot el recinte de Cap Roig. M'agradaria saber com està aquest tema.
Doncs mira, Leandre, aquí a Barcelona teníem un espai que és el Palau Macaya, al passeig de Sant Joan, que en el seu origen havia estat un centre per acollir a nens i nenes que tenien o eren sordmuts o tenien problemes de visió, i que en aquell moment, estic parlant de principis del segle XX, no hi havia centres especials per ells. I llavors al Palau Macaya els acollíem, els donàvem l'educació especial que requerien. Després allò es va convertir en l'embrió del Caixa Fòrum, com un centre cultural d'exposicions. I una vegada que tenia el Caixa Fòrum nou, a l'antiga Casa Ramona, allò va quedar una miqueta en desús. Vam rehabilitar el Palau Macaya i ho hem convertit en una locomotora intel·lectual de Barcelona. Cada dia hi ha conferències, seminaris de tota mena sobre temes d'humanitats, que al final és una de les grans aspiracions del ser humà, temes que no són potser massa tangibles, però que realment inspiren la cultura occidental tal com la coneixem, des de la filosofia, la història, la literatura. Això que ha funcionat molt bé al Palau Macaya, volem també portar-ho fora. I on millor que a Cap Roig, en un lloc que ara utilitzem, a més de com a jardí botànic, i que hi ha moltes visites de casa nostra i de fora, pel Festival de Música de l'estiu, doncs també convertir-ho en un centre perquè des de les comarques de Girona puguem celebrar allí també conferències i seminaris i debats sobre qüestions que preocupen, diguem-ne, més a la persona que no pas temes més materials.
Sí. Joan i Juan Carlos, vinga.
Sí, l'obra social de la Caixa ha actuat detractora del món cultural, que ha patit, com qualsevol altra activitat durant la crisi, doncs, les corresponents retallades, però també ho fa des d'un àmbit que és el privat. Aquí a Espanya ens trobem molts cops que la iniciativa privada encara no té un grau d'implicació en el món de la cultura com pugui existir en altres països com França o Estats Units, i molts cops es culpa d'això a la inexistència d'una llei de mecenatge. Vostè, que a més ara l'acaben d'anomenar president del Consell de Mecenatge del Liceu i per tant coneix de primera mà aquest assumpte, creu que aquesta legislatura s'acabarà aprovant una llei de mecenatge que animi empreses i particulars a apostar clarament per la donació en l'àmbit cultural?
La pregunta és molt difícil perquè, com saps molt bé, Joan, hi ha molta gent des de fa molt temps que aspira a una nova llei de mecenatge. Jo m'agradaria pensar que sí, però com que normalment sóc realista, diré que no és gens fàcil. Malauradament no és gens fàcil. La mentalitat que tenim aquí costa d'entendre que favorint fiscalment les tasques de mecenatge es promou, doncs, una sèrie d'iniciatives que si no serien difícils d'aconseguir. No sóc gaire optimista, espero que sí, però penso que a la vida un s'ha d'ocupar d'allò que pot ocupar-se, i com molt bé deies, jo acabo de rebre la responsabilitat i l'honor de ser president del Consell de Mecenatge del Liceu, i per tant el que em toca sobretot és vetllar en aquest pas concret del Liceu, doncs, perquè el teatre tinguin recursos suficients per poder tirar endavant, no? I la llei de mecenatge, tant de bo vingui, per part meva també faré tot el possible perquè això arribi. El Consell de Mecenatge del Liceu és un element molt vertebrador del Gran Teatre del Liceu. Penseu que neix precisament arrel de l'incendi del Liceu, vull dir, quan es crema el Liceu el 31 de gener del 94, pocs mesos després, i precisament en un despatx de la Caixa, es decideix crear el Consell de Mecenatge del Liceu per aconseguir aquells suports de la societat civil que ajudin juntament amb les aportacions de les administracions públiques a reconstruir el Liceu. Com tothom sap, això s'aconsegueix. Finalment el Liceu es torna a inaugurar l'octubre del 99, 5 anys després de l'incendi, i el Consell de Mecenatge des de llavors, doncs, ha anat actuant, i ha passat també una època de dificultats amb la crisi econòmica, i ara, doncs, intentem entre tots, i jo col·laboro, doncs, amb l'equip que té aquesta responsabilitat directa al Liceu, doncs, aconseguir tots els recursos que calguin perquè el Liceu vagi endavant. Aquesta darrera temporada vam tenir 6 milions d'euros de temes de patrocini i mecenatge. El nostre objectiu és arribar ara en els 7,2 milions per la propera temporada. És un salt important. Ara ja és el 15% del pressupost total del Liceu, i esperem, doncs, que això vagi cada cop a més. La societat catalana és una societat, doncs, que creu molt en la solidaritat i en les iniciatives de mecenatge cultural, i per tant jo estic convençut que no només aquí a Catalunya, sinó fora i també a l'estranger, quan sàpiguen el que significa el Liceu, aconseguirem els recursos que el Liceu necessita i mereix per continuar endavant. Vull aprofitar per recordar que ara tenim un acord per tal d'aconseguir unes desgravacions fiscals molt importants amb el Liceu. L'any 2019 farà 20 anys de la reinauguració del Liceu, i amb aquest motiu s'ha aconseguit que el Liceu sigui, doncs, un esdeveniment d'especial importància, i amb això, doncs, tothom que pugui venir tindrà unes desgravacions fiscals molt importants, siguin empreses grans, empreses mitjanes o particulars, que des de l'IRPF fins l'impost de societats, hi ha unes desgravacions molt elevades d'aquí a finals del 19 per tothom qui vulgui col·laborar pel Liceu i que encara no ho faci.
La xifra ideal d'aportacions, quina seria en concret? Vostè ho té xifrat ja?
No,
vostè parlava que hi ha hagut un salt important.
Ara estem al 15% i mai hi ha un ideal, o amb més millor, però jo estaria molt content si aconseguíssim que un 20% del pressupost total del Liceu fos d'aportacions de mecenatge.
Valero,
sí, jo
tu torno.
Sí, ara parlant vostè de la obra social i la funció de reforçament de les humanitats que fa la fundació que vostè dirigeix, me'n recordo d'un llibre que vostè ens va regalar als periodistes fa un temps sobre la utilitat de lo inútil de Nuccio Ordine. Sí. Doncs jo el vaig llegir. I la veritat és que
era breu, eh? Era
curtet. Sí, són 120 pàgines, però molt intens, molt intens de diferents pensadors i científics que demostrava precisament lo útil que és lo que avui en dia en aquesta societat tan absolutament pragmàtica es pensa que és inútil, no? I en aquest jo vull subratllar precisament l'aspecte de les humanitats, no? Un home, un directiu com vostè, que està al front del món de les finances, del món de les grans companyies, no? Aquesta funció que fa la seva fundació del dividendo social és, diguéssim, la veritable utilitat del que és inútil, perquè al final el diner, vull dir, és tan pobre rico, no? Que de vegades es diu l'oxímoron també de la inutilitat de lo útil. Diguéssim, la veritable funció social que es desenvolupa en aquests moments la fundació des de fa anys és el veritable dividendo important que s'ha de fer i que les companyies han de fer en aquests moments, i no només un aparador com que sigui la responsabilitat social corporativa, sinó arribar al fons com arriba en aquest cas la Fundació Bancària de la Caixa.
Bé, perquè no hi hagi cap dubte entre els oients, evidentment el títol del llibre era un títol provocador. La inutilitat, la utilitat de lo inútil vol dir que no és inútil, sinó que és el més important, no? Que són realment el saber, el conèixer. I estic convençut d'això. Tinc tres filles i els hi recordo molt sovint que una cosa és la feina a la que un cadascú s'hagi de dedicar i una altra cosa és la cultura. I la cultura és una cosa que notes en seguida amb una persona només que porti 5 minuts parlant amb ella. I per tant és molt fonamental a qualsevol persona es dediqui, en el que es dediqui, doncs que tingui coneixements, que tingui curiositat per saber i que llegeixi doncs coses d'història i de filosofia i d'humanitats en general. Llavors, el tema de la obra social La Caixa, tenim molts objectius, no? Però un objectiu fonamental és ajudar a que la gent tingui les mateixes oportunitats. I aquest podria ser un objectiu que gairebé resumís tota la resta. Què vol dir això? Que això vol dir que per molt que tinguem mesures d'educació obligatòria, per molt que ajudem a una redistribució, suposem que equitativa, dels impostos, per molt que fem, sempre hi ha gent que es queda enrere. Perquè, escolta, nosaltres no escollim a on naixem, ni no és el mateix néixer en un barri de Barcelona que en un altre, o en un poble que en una ciutat, i en una família que en una altra família. No tothom té la sort que tingui uns pares que l'eduquin de tal manera que li facin veure que és molt important anar a escola, fer deures, tirar endavant. Per tant, hem de lluitar per igualar les oportunitats quan les oportunitats no venen iguals d'entrada, i mai venen iguals d'entrada, es digui el que es digui. Això vol dir des d'ajudar a trobar feina aquells que no tenen una formació suficient. Ajudar amb temes d'alimentació, de formació i de necessitats bàsiques a gent que ha nascut amb discapacitat o que ha nascut amb capacitats diferents, perquè escolta, qualsevol persona que conegui nois, noies amb síndrome de Down, amb autisme, escolta, tenen en compte que tenen altres capacitats, no menys que nosaltres, sinó diferents. Llavors nosaltres intentem igualar les oportunitats de la gent. Mai arribarem a la situació ideal, ho sabem, però sí que dediquem el màxim de recursos econòmics possibles a moltes entitats per arribar a tothom i per tal d'igualar les oportunitats socials de la gent i també culturals. Quan nosaltres obrim un CaixaForum com el de Barcelona o el que tenim més petit però també molt important a Girona o a Tarragona o a Lleida, un CaixaForum costa 15 milions d'euros, val 5 milions d'euros mantenir-lo cada any. Qualsevol persona pot entrar. Hi ha exposicions tan pròpies com del Louvre, com del British Museum. Vull dir, escolta, tot això, com us podeu imaginar, no té un retorn. O sigui, això no retorna directament en que tinguem milers i milers de clients més al banc. Això ho fem perquè hi creiem, en això. Perquè si això tingués un retorn, no dubteu que altres entitats també ho farien. I no ho fan perquè no té un retorn directe. Això ho fas perquè hi creus i perquè està, doncs, a la teva identitat des de l'any 1904 que el Francesc Moragues va crear la Caixa d'Estalvis de Pensions per poder crear una obra social i donar unes pensions a gent que quan perdien la feina no tenien res de res.
Estem escoltant el Converses com tots els dissabtes a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquest dissabte amb el Joan Carles Valero, el Manel Manchón, Joan Corbera, Leandro Lamor o el convidat d'avui, el senyor Jaume Giró, que és el director general de la Fundació Bancària La Caixa. Quedava per fer una pregunta aquesta sí, primera tongada doncs al Manel. Manel Manchón, endavant.
El senyor Giró, que precisament acaba d'enllaçar amb la idea que jo tenia, que moltes entitats precisament no fan el que ha fet la Caixa amb l'obra social, i això és una evidència, però m'agradaria saber com veu el futur de les entitats financeres, perquè també és evident que han de fer negoci en un moment on hi ha moltíssimes plataformes que volen aconseguir una cosa que mai que és bastant rupturista i perillosa segons el punt de vista de cadascú, no? Que és tenir tot un procés econòmic de forma vertical, és a dir, doncs fer el producte, distribuir-lo, cobrar i fins i tot amb aquests diners prestar-los i fer de banc. I parlem de, no sé, per exemple, com Google, Facebook o Amazon. Què han de fer les entitats de cara al futur? Com veu les entitats financeres, els bancs que avui estan presents i els que hem conegut en els darrers decennis d'aquí a 20, 25 anys, 30 anys o 10 anys?
Jo penso que Amazon, Google, Facebook, en realitat tota la revolució digital està canviant la vida, està sí. Transformant la nostra societat, no només els bancs, sinó, com saps molt bé, Manel, en els mitjans de comunicació, en els taxistes, en el lloguer d'habitatges, en els hotels, està canviant completament. Llavors hi ha dues possibilitats: una, negar l'evidència, i dos, intentar adaptar-te. Estem tot just ara en una transició. Lo vell encara existeix i lo nou no ha acabat d'aparèixer, però ja està apareixent i pot aparèixer com a amenaça o com a oportunitat. El que sí que penso és que és irreversible. Per tant, crec que és millor que ho mirem com una oportunitat, perquè si ho mirem com una amenaça només farem que perdre el temps. Això canvia, està canviant i canviarà de veritat. Els bancs ens estem adaptant amb això, no és fàcil, no és senzill. Juntament amb la crisi econòmica que s'ha patit, la gran depressió que ha patit doncs, tot el món occidental del 2008 fins al 2016, doncs, juntament amb això ha hagut un canvi de model de negoci que ha afectat, com dic, a tot. Quanta gent ara agafa un vehicle o lloga una habitació o mira les notícies d'una manera diferent a quan ho feia fa 10 anys. Escolta, no, això canviarà. No canviarà. Hem de veure com fer això rendible i com ens podem anar adaptant sense traumes, però el que no ho faci tancarà el negoci, o t'adaptes o tanques. I per tant nosaltres estem intentant veure com un valor afegit molt important que té la caixa, que és el tracte personalitzat al client a través de les oficines, el mantenim per tots aquells clients que encara avui són milers i milers que els agrada venir a l'oficina, i això ho hem de fer compatible amb milers i milers de clients joves que venen molt poc cada cop menys a l'oficina perquè ho fan tot a través del mòbil. Llavors hem de veure com anem fent compatible les dues coses en aquesta etapa de transició històrica que viu el sector bancari, el sector de la distribució alimentària, l'hoteler, el de transport i tots. I estic convençut que això durarà com totes les grans revolucions. Després els nostres nets ho estudiaran amb dues pàgines i un manual, però aquestes transicions duren 30 anys. Llavors jo crec que durant els propers 8-10 anys estarem assistint a aquest canvi, i tots els que estem aquí, si tenim salut, que la tindrem, veurem una societat completament diferent a la d'avui d'aquí 10 anys.
I ara el ciutadà té cada cop més poder ara mateix, no? En tots els
el
sentits,
ciutadà té cada cop més poder, sí. Ho sap i l'utilitza.
I l'utilitza, no? I a partir d'aquí les empreses també, i tot
bueno,
plegat,
no les
empreses amb mitjans de comunicació s'han de saber adaptar, no?
Jo penso que tots els que estem aquí, tots els oients que ens escolten, que creiem molt amb la distribució equitativa del poder, està molt bé que els ciutadans tinguin poder, no? Jo crec que fora de societats tancades i de l'edat mitjana, doncs és bo que la gent doncs tingui el poder degudament distribuït. Però és veritat, com molt bé dèieu, que la tecnologia i la transformació de la societat fa que el poder estigui cada cop més repartit, que el ciutadà ho sàpiga i que l'exerceixi. I que, a més, cada cop més el ciutadà confia en gent que li parla clar i que no intenta enganyar-lo. Jo penso que aquí també totes les entitats, la Caixa ho intentem fer, segur que alguna vegada ens equivoquem, però intentem mantenir la proximitat al ciutadà i al client i explicar les coses tal com són.
Leandro.
Molt bé, bueno, i arran de tot això, el pont entre el ciutadà i les entitats és la comunicació. Ja ets un expert en comunicació, i la pregunta que et volia fer és que ara en el món de la comunicació, en el món del periodisme, es parla molt de la postverdat, de tota aquesta desinformació que a vegades el ciutadà no acaba de digerir del tot, però m'agradaria saber si també existeix postverdat a la comunicació empresarial, que coneixes també.
La postverdat és un terme tan antic com la humanitat. Sempre que s'ha pogut, la gent que ha pogut ha intentat enganyar els altres. És un tema de la condició humana, i per tant ara s'ha posat de moda perquè conjunturalment doncs, s'ha produït doncs, una sèrie d'aconteixements que tots recordem i que ho han posat de moda, no? les notícies falses, les fake news, el post-truth, etc. Però sincerament crec que això ha existit sempre. L'única cosa és que ara a través de les xarxes socials doncs, diguem-ne que es distribueix o arriba més ràpidament que mai, no? però sempre ha existit. I també he de dir una cosa, al final sempre s'acaba descobrint en el que diu mentides, eh? Vull dir, això més tard o més d'hora doncs això tot s'acaba sabent, no? I per tant no... Llavors, amb la comunicació empresarial també això també passa, i també es penalitza. Vull dir, les companyies, mira, ara fa poc va haver-hi un cas, i com que crec que puc citar-lo, Volkswagen, no? Volkswagen va tenir una crisi important, a tothom recordarà, amb el tema de les emissions. Hi havia dues possibilitats, no? Negar-ho, o bé reconèixer el problema, rectificar, cobrir amb el client, compensar-lo amb aquells clients que hagin tingut el problema, reconèixer el problema i demanar disculpes. Volkswagen va fer això. La xifra de ventes del 2016 de Volkswagen ha estat rècord a la història de Volkswagen. Quan va sortir aquesta crisi, tothom diria, molta gent havia pensat, ui, això acabarà amb la companyia.
S'acaba Volkswagen.
No. Llavors, què vull dir? La gent al final accepta i perdona una errada. El que no accepta ni perdona és una mentida. ens hem d'acostumar que, escolta, les grans companyies, tothom, les persones i les empreses i les companyies i els governs es poden equivocar, el que han de fer és rectificar i demanar disculpes i punt, m'entens? El que no fa res no s'equivoca mai. Llavors, la comunicació empresarial també s'ha d'aplicar això i jo penso que les empreses quan ho fan acaben sent penalitzades pel mercat i pels seus clients.
Juan Carlos.
Sí, jo, ara parlant de postveritat i recordant el Jaume Giró, periodista, que em sembla recordar fa uns 30 anys va començar en l'ofici de periodista a l'agència Europa Press, si em permet la llicència, ens vam conèixer llavors fent informació econòmica, no? I de seguida va començar com a responsable de comunicació de Gas Natural de la mà de Pere Duran Farell, un prohome dels que queden pocs. Bueno, jo penso ara en un altre que potser estigui a prop seu també, i que en aquests moments que parlem de postveritat, i ara aquesta setmana el dia 3 va ser dia 3 de maig, el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, i veiem que els homes forts del món, i dic homes perquè són homes, Donald Trump, Putin, Erdogan, a Polònia,
La Merkel i la Tessa May no està malament.
No, dic els que utilitzen els fets alternatius. Però això és molt greu. O sigui, les democràcies occidentals estan perdent i els atacs als mitjans de comunicació. Jo l'enemic, me'n recordo l'ex-líder del Yuki, el Neil, com es deia?
Neil Farage.
Exacte. Atacant a la BBC. Vull dir, el Beppe Grillo a Itàlia dient la casta, dels mitjans, la casta i tal. Vull dir, aquí també a Espanya també són això, els podemites parlant de la casta. Vull dir, aquests atacs als mitjans de comunicació, s'està deteriorant la democràcia o veu que precisament és un problema també que tenen els mitjans perquè potser ens hem apropat massa al poder?
Jo, aviam, la reflexió que fas és, crec que és molt, molt important i molt profunda. Jo diré, aquí hem de distingir dues coses. Una, la història fins a la Segona Guerra Mundial i del 2008 fins aquí. Escolta, fins a la Segona Guerra Mundial jo crec que estàvem pitjor que ara. Després hem viscut 50 anys molt bons a nivell d'Europa i món occidental, Estats Units, etc. I ara penso que estem en una època que tornem a anar una mica endarrere. Però no, la història s'ha de veure amb la seva, en el seu conjunt. Vull dir, realment, escolta, de l'any 50 fins a l'any 2007-2008 crec que és una època en molts sentits de progrés, de creixement econòmic que es traspassa a àmplies capes de la societat, on les classes menys acomodades viuen millor, on cada cop es redueix més la pobresa, es redueixen les desigualtats, i aquest és un procés de distribució, diguem-ne, de distribució bastant sana i general del creixement econòmic. Això es trenca el 2008. No m'estic anant per les branques, Dic tot això perquè a partir del 2008-2009 coincideix la crisi econòmica, el tsunami, perquè això no és una crisi, tot passa a valer la meitat del seu valor, no és una crisi com estàvem acostumats. Vull dir, el nostre pis, la nostra casa, les accions a la borsa, tot passa a valer la meitat del que valia, perquè no hi ha ningú que ens pagui el que havíem pagat nosaltres o la hipoteca que teníem pagant. Això també afecta els mitjans de comunicació, i per això contesto la teva pregunta. Escolta, a la vida tu ets més fort i més lliure quan menys deutes tens, sempre, a la vida personal i a la vida empresarial. Vull dir, quan un té deutes té menys llibertat i és més feble, perquè les deutes les ha de tornar a algú. Coincideix la crisi amb que molts mitjans tenen deutes, estan endeutats, i entra una revolució en el model de negoci. Per tant, a més de que estan endeutats, no poden tenir recursos suficients per tornar el deute. Tenen caiguda d'ingressos publicitaris, caiguda de lectors, caiguda de vendes. Això fa més fàcil que es produeixis fenòmens que tu dius. Espanya, Europa i Estats Units. I que quan a la presa de possessió del nou president americà està doncs, tot Washington amb, jo diria que menys de la meitat de la gent que tenia Barack Obama, i el Washington Post, el New York Times ho denuncien, el president americà i el seu equip diuen que allò és mentida, que hi ha més gent que amb l'Obama, i no passa res. Escolta, i milions d'americans es van creure el president americà, malgrat que les fotografies evidenciaven el contrari. Per què? Perquè la força és menor, tant per potència, per pulmó econòmic, com perquè per el que dèiem abans, cada cop hi ha menys lectors a darrere dels grans mitjans tradicionals, perquè estem també en aquesta revolució, com dic, simultània a l'econòmica, que és la de model de negoci.
Joan, volies...
Permet-me que aprofundeixi en el que deia el Valero, amb una anècdota. Quan jo vaig dirigir Europa Press, encara se'l recordava a vostè com el redactor que més teletips va redactar en un dia. I aquest mite encara corria per la casa.
M'agafo com un elogi, perquè segur que tots eren xerts i tots eren fets. No, la veritat és que...
I en una època en què la rapidesa no era tan important.
No, però com ha canviat els mitjans, no? Ara es consumeix informació d'una altra manera, també, no?
No, en aquell moment,
tradicional,
ara segur que ha canviat molt.
Tampoc ja en veus amb un diari pel carrer, ara, habitualment.
Malauradament.
Jo
és que sóc una mica...
Som molts
això,
del diari encara,
un punt nostàlgic.
Paper, sí.
Però també crec que al final, sigui de paper o no sigui de paper, lo important és que hi hagi bon periodisme. Escolta, i si no és de paper, doncs serà digital, no?
Però poden conviure
durant un temps. Després, doncs, jo penso que no. Però bueno, també em puc equivocar. No és tant el suport, sinó que sigui bon periodisme. El que hem d'aconseguir tots és que la gent no atribueixi a periodisme allò que no ho és, que no atribueixi a un tuit la mateixa funció, la mateixa qualitat, la mateixa credibilitat que una informació periodística, sigui en un diari digital o en un diari a paper. Vull dir, no té res a veure.
I aquí els periodistes hem perdut la batalla, senyor Giró, poder o què?
Jo penso que no s'ha perdut la batalla, però que s'ha de fer...
A vegades es dona més importància al tuit que el que diu un periodista.
S'ha de fer més pedagogia i s'ha de, sobretot, educar molt a les generacions més joves, perquè si no, això sí que farà una democràcia més fràgil. Abans parlàvem dels pilars de la democràcia. Els pilars de la democràcia, al final, és un ciutadà ben format. Per ser un ciutadà ben format ha d'haver-hi una educació obligatòria bàsica molt potent i molta premsa lliure i diversa. Si tenim aquestes dues coses, tenim molt guanyat.
Volia aprofundir en el tema dels mitjans. Sí que és veritat que fenòmens com Donald Trump han fet, per exemple, que el New York Times hagi disparat amb màxims històrics el número de subscripcions. La gent s'hi ha tirat a la premsa seriosa. Una premsa seriosa que també en moments que s'ha equivocat o ha mentit, en el cas del famosíssim cas del 2014 del Jason Blair al New York Times, que va donar lloc a la creació de figures com l'Ombudsman al New York Times, doncs un redactor que va mentir sistemàticament durant 35 articles, i el New York Times li va dedicar 4 pàgines a explicar les mentides d'aquest senyor i expulsar-lo del diari. Però clar, ens estem trobant ara amb uns nous quiosquers globals, que ens diuen el que hem de llegir o com hem de llegir, que es diu Google, que es diu Facebook, que es diu Twitter, i que cauen en mans també de gent que encara potser estan a l'educació secundària que diu vostè, a l'educació obligatòria, o no han passat per ella, que és d'accés universal i que no té els filtres que té la premsa, que és una organització jerarquitzada, amb uns controls, amb uns professionals ben formats, i en canvi circulen aquestes informacions sense cap mena de control, tot i que hi ha hagut gent com el David Zuckerberg que ha dit, arran del que ha passat als Estats Units, no pot ser que estiguin circulant bulos i mentides sobre assumptes importants. Però clar, tot això s'escapa de les mans. Com serà possible reconduir això quan les notícies les pot crear qualsevol a la xarxa i circulen sense cap mena de control? es fa difícil. Això que ha dit vostè de la veritat acaba imposant-se, sí, segurament, però el mal que farà abans que s'imposi.
Jo estic convençut de que estem vivint la novetat. I amb això saps quan saps aquestes famílies que tenen una mica la novetat d'una cosa que t'arriba nova, i que per tant no sé com dir-ho per no ofendre a ningú, però que tens por a regular, tens por a posar normes, tens por a posar barreres. Això ens està passant ara. Jo estic convençut que acabaran havent barreres i que no tot valdrà. Ara estem, insisteixo, enmig d'una revolució amb la qual no ens donem compte, però tot això, aquesta efervescència s'acabarà moderant i acabarà quedant el bo, insisteixo, és el que jo penso i ho crec de veritat. El que hi ha ara, si jo ho miro, no m'agrada. Per què? Perquè és, com molt bé heu explicat, i pitjor. Però també penso que això arribarà un moment que s'haurà de regular d'alguna manera i s'haurà de posar portes al camp. Han començat a sortir veus que ho demanen. Jo penso que les que no surten encara és pel prejudici de dir ai, que no sembli jo ara que sóc un tio massa conservador. Entens? Jo penso que al final les coses es posaran al seu lloc. I com abans hem comentat, no és el mateix un diari que et dona una informació contrastada, que et dona una informació verídica d'un corresponsal que està no sé on i que a més que la dona d'una manera organitzada i prioritzada. Vull dir, com un diari veus què és allò que és més important, que no estàs enmig de la selva, que l'última cosa que ha sortit o que ha penjat no sé qui, allò sembla el més important, malgrat que apeli en els instints més bàsics de la condició humana. I que això, malauradament, tots els diaris digitals haurien d'evitar caure-hi. Jo tinc alguns amics que tenen diaris digitals i a vegades, doncs, parlant i sopant amb tertúlies llargues, els dic, no t'equivoquis, és molt més important la influència i la credibilitat que no el número de visites.
I el contrastar les coses.
No, però estem en un moment dintre d'aquesta transició que estem parlant, d'aquest canvi tan radical que estem vivint, que hi ha gent que penso que mira massa el número de visites sense donar-se en compte de que això li farà perdre credibilitat. Si jo vaig a un diari que m'inspira confiança per la seva capçalera, la capçalera d'un diari és la marca per una empresa, i la marca d'una empresa és sagrada. La Caixa no pot fer segons quines coses. No seria la Caixa. Llavors, una capçalera que és la marca d'un diari ha de donar informació igual que la donava amb el paper, de manera sèria i contrastada. No pot jugar amb segons quins vídeos, amb segons quines... mira lo que más le gusta no sé quién, tal, perquè... això
banalitzar la informació, de certa manera.
A la quarta vegada potser ja no m'interessa, no hi entro, perquè no és el que busque. Llavors, m'entens? Si perd la influència i la credibilitat, llavors tots anirem a Facebook i a Twitter, perquè allò ja ho és. Per tant, penso que hem de vigilar a tots i als mitjans els primers, primer, de tenir un compte de resultats el més sanejat possible, perquè ni la força i la independència, la llibertat de poder fer el que toca fer, i segon, de donar informació de rigor, cadascú amb la seva línia editorial, perquè això és legítim i a més ha de ser així, perquè al final no us equivoquem, cadascú va buscar els mitjans allò que vol reforçar les seves idees, i això forma part també del joc, no?
Molt bé. Recte final ja del Converses d'aquest dissabte, ens queden res, 3 minutets, avui amb el senyor Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària La Caixa, i amb el Valero, amb el Manchón, el Corbera i el Leandro Lamor. Qui vol fer el Valero? Va, ens queden res, 2 minutets, ràpid.
Pel que els oients tinguin un consell del senyor Giró, clar, les entitats financeres, i en concret La Caixa, ha viscut i ha crescut amb els estalvis, i el de la confiança dels ciutadans que han dipositat els seus estalvis a La Caixa. avui la gent que té estalvis ho té complicadíssim per fer valdre aquests estalvis, no? Vostè, més enllà del que li pugui recomanar algun oient, com veu que les entitats financeres poden superar aquest, jo crec que és una complicació important, no? Pels propers anys, pensant que els tipus d'interès seguiran durant un temps força baixos, i una societat és forta si té estalvis.
Manel, primer, la gent, tots els oients que ens escolten i que tenen estalvis, enhorabona, perquè fa molt bé de tenir-los i segur que se'ls han guanyat treballant molts anys, i per tant felicitats si es tenen. Segon, és veritat que els tipus d'interès estan baixos, com saps molt bé, perquè portes molts anys tu també fent informació econòmica. Si els tipus d'interès estan baixos, probablement és perquè l'economia encara no s'ha recuperat del tot. Si l'economia estigués recalentada, si l'economia estigués plenament sana, els tipus d'interès potser no estarien tan baixos. I allò que fa els estalviadors amb un compte corrent amb un termini fixe els retribueixen zero o de manera irrellevant, que és veritat, per la gent que necessita un crèdit també els hi va bé, no? També hem de dir-ho. També hi haurà molts oients que estaran pensant en demanar un crèdit personal o una hipoteca, o llavors per ells tindran l'avantatge que el tipus d'interès no estarà com quan jo, la meva dona, ens va comprar el primer pis que estava al 14. Bé, llavors, què et vull dir? Una cosa va per l'altra, i per la gent que té estalvis, escolta'm, hi ha altres productes amb un perfil de més risc o de menys risc, però hi ha fons d'inversió que en funció del perfil del client, i segur que si van a una oficina de la Caixa l'atendran perfectament bé i li aconsellaran allò que li convingui a ell. Escolti'm, més renda variable, vull jugar més a borsa americana, que malgrat tot va bé, no, borsa espanyola, etcètera, en funció del seu perfil, però sempre és bo i sempre serà bo estalviar.
Que ningú
me l'interpreti ara amb la pregunta que tu no anaves per aquí, i que ningú entengui malament, cal estalviar i que tothom tingui, amb la mesura de les seves possibilitats, un coixí d'estalvis, perquè això és fonamental.
Pren nota del que acaba de dir, senyor Jaume Giró. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
Gràcies.
I fins a l'altra ocasió.
Gràcies i bon dia.
Gràcies també al Joan Corbera, al Leandro Lamor, al Manel Manchón i al Joan Carles Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses, Cadena Cope, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.